Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues! Sembla que fos ahir que estàvem rematant la temporada del Tu Jugues i de cop i volta, escolta, ens hem presentat a mitjans de setembre i ja ens hi hem de tornar a posar. Ara feia números i resulta que comencem avui la 21a temporada del Tu Jugues en el que serà el 20è aniversari d'aquesta santa casa. Número rodó que caldrà celebrar com Déu mana. Diuen que quan un projecte funciona més val no tocar-lo, no remenar-lo massa, i com cada any us prometem un bon seguiment de les activitats esportives codinenques regulars, i com sempre repassarem els esdeveniments que marcaran l'agenda, el trial, els singles, l'oncodines, i tinc ganes de poder celebrar com cal el 50è aniversari del Club Hoquei Patins de Sant Feliu. Evidentment no deixarem de parlar, no deixarem perdre la nostra joia de la corona, la Lliga Tu Jugues, que fa que tots plegats doncs encara compartim una mica més l'emoció de l'esport de casa. Agafem la temporada amb energies renovades, apostant per la continuïtat en un programa que funciona, que us agrada i que sobretot ens agrada. Per tant, comencem. Bona nit i benvinguts al Tu Jugues. Vuit i dos minuts de vespre d'aquest dilluns 16 de setembre de 2024. Primer Tu Jugues de la temporada. Un Tu Jugues que evidentment ve marcat per una ressaca massiva de festa major en forma de cansament de veu, de cervells cuits i tot plegat, però un dilluns més ens hi posem. Avui amb una novetat important. La tradició dels últims anys marca que el Tu Jugues sempre és el primer programa de la temporada i avui no ho som. Hi ha hagut un programa debutant que ha debutat avui amb una cosa que també és nova, que és la franja de 6 a 7 de la tarda. La ràdio està creixent tant que ens hem vist obligats doncs, a començar a obrir franges noves de programació i de 6 a 7 de la tarda avui ha debutat el Deliri, un programa doncs, que val la pena que el recupereu, avui hem començat. Jo crec que és una d'aquestes apostes que ens farà gaudir. I com sempre, nosaltres avui, doncs, quan una cosa funciona, doncs més val no tocar-la. No hi ha hagut ni altes ni baixes a l'equip del Tu Jugues. N'hem fet fitxatges perquè tenim el fair play una mica limitat, però a l'estudi d'on acudirem que hi tenim l'Àlex Mir. Àlex, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com estem?
I al seu costat l'Aleix Serrats. Aleix, bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu?
Bé, home, amb ganes de tornar a parlar d'esport, de que entrin ja les lligues, de que entri ja l'esport regular, que ja tenim ganes de veure com evoluciona. La veritat és que sí, que hi ha una sèrie de projectes molt xulos i tenim ganes de veure com l'hoquei pues, treballa un altre cop per una temporada més aquesta hoquei plata, el futbol en el nou projecte tercera catalana, el bàsquet, que també està fent canvis. Vull dir que serà una temporada molt, molt interessant que estarà molt xula d'anar resseguint.
Jo crec que sí. Pau Ibars, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Per saludo ara, perquè així fem una mica, fer-la petar una mica. Evidentment, marcat per la Festa Major. Una Festa Major que jo crec que li podem posar bona nota aquest cap de setmana, eh? Sí o no?
Sí, prou.
Jo crec que hem tingut bon temps, no hem hagut de patir. Ha fet fred, això sí, ha fet fred, però vaja, jo crec que li podem posar bona nota. Com ho veieu?
Sí, no, està bé, la Festa Major sempre és xulo, sempre són uns dies macos i agradables i si el temps acompanya, pues realment una mica d'incís de pluja el dijous, però després tot es va respectar i per tant, encantats de la vida.
Aleix, per posar-hi a més molt esport.
Sí, home, aquesta Festa Major, bueno, la Festa Major jo crec que mai decep en tema esportiu, eh? Jo no sé com la gent amb els excessos, diguem-ho d'alguna manera, són capaços de competir i donar l'espectacle que donen. Però des de la cursa, passant per tenis taula, trial, billar, petanca, hem tingut una mica de tot. O sigui que després ho repassarem.
Àlex, Jo crec que t'hem fet la centrada ideal.
Sí, perquè avui inaugurem una nova temporada del Tu Jugues, inaugurem doncs, un nou protagonista de la jornada, i com no podia ser d'una altra manera, i venint després d'una festa major i sent nosaltres un programa esportiu, avui el protagonista de la jornada és l'esport de festa major. Deixem una festa major a l'esquena i nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, ja que som un programa d'esports, volem posar justament el focus del protagonisme a l'esport que es practica durant la festa major. I ho fem perquè normalment aquestes dates, a veure, són dates que els clubs estan enfeinats, preparant els inicis de temporada, allò preparant les fitxes, alguns amb barraques muntades al centre cívic. I tot i això, segueixen tenint la fermesa de col·laborar amb la festa major fent el que saben, fent esport. Que si hoquei, que si futbol, que si petanca, que si escacs, que si tenis taula, que billar, també una mica de trial, alguna classe de hip-hop i fins i tot un torneig de cornhole, que també podríem dir que és un esport. Un no parar d'activitats. I està molt bé, perquè la festa major al final és també un aparador on les entitats esportives poden posar-se de gala. Les activitats que faran durant tot l'any és el moment d'ensenyar-les i mostrar-les. Per tant, primera felicitació per totes aquelles entitats esportives que heu participat a la festa major. Un 10 per vosaltres. Però si parlem d'esport i festa major, ràpidament la primera associació que farem serà quina? La de la cursa. La cursa Memorial Francesc Casar, que enguany ha celebrat la 44a edició. Gent gran, gent petita, joves. És molt bonic veure l'ambient del dissabte al matí a la plaça, plena d'esportistes de totes menes. El que ha fet bondat i la nit abans. Ben sopat, ja era al llit, per descansar bé i fer un bon temps. El que volia fer bondat, i a la nit a les barraques se li ha anat complicant i no ha acabat de fer tota la bondat que voldria. I també n'hi havia altres, com els del col·lectiu, que directament decideixen que això de dormir està sobrevalorat i tiren d'empalme. Tira que te vas. I també és molt xulo veure els petits marrecs que amb les galtes ben vermelles recorren la quintana com si no hi hagués un demà. Per tant, nosaltres, com dèiem, som un programa d'esports i no podíem fer una altra cosa que avui dedicar-li al protagonista de la jornada a l'esport de festa major.
Com deia l'Àlex, no podíem fer una altra cosa que era parlar-ne d'esport i parlar de l'esport de festa major. Després d'avançar el Tu Jugues, l'Àlex ens farà un repàs dels resultats de les jornades del cap de setmana, en aquest cas de l'esport de Sant Feliu, però com que no són lligues, no ho posem a dintre la secció habitual dels resultats de la jornada, perquè de fet encara no hi ha cap, si no m'equivoco, no hi ha gaires lligues o cap activa com tocaria. Però avui comencem amb un tema gros. Ens acompanyaran ultratrailers d'aquests bestials. Gent que va anar a fer la ultratrail del Montblanc. Ens acompanyaran el Jordi Sanz i el Pau Sánchez, que van córrer la ultratrail, però tothom parla d'aquesta prova. Evidentment, són 178 quilòmetres, una bogeria. Però també volem fer-hi una volteta més i ens acompanyaran també a l'estudi els seus auxiliars. Ens acompanyaran l'Alba Tudela i la Marta Vázquez, que van fer d'acompanyants del Jordi i del Pau, per també poder viure a l'altre costat. Tindrem temps de parlar amb calma i tranquil·litat amb ells, i això ho farem d'aquí uns minutets. Però abans, Pau, fem com toca també la presentació, la posada allò de llarg de la Lliga Tu Jugues amb algunes novetats.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
Doncs sí, nova temporada, evidentment, de la Lliga Tu Jugues, que segueix un any més per estar al dia de l'esport codinenc, per fer una mica de diversió i de xerinola al voltant de l'esport i en aquest magnífic grup de WhatsApp que tenim corporatiu, on volen els punyals setmana sí, setmana també. Que engegarem, jo crec que alguna temporada ja hem engegat amb el hockey comença molt molt tard, però jo crec que vam donar una setmana,
jo crec que hi ha una setmana per fer els registres i a partir de la setmana que ve ens hi posem de cara,
perquè
no?
Ens apunti i la setmana que ve ja comencem amb els primers partidets. Canviarem una mica el sistema de puntuació. Estem acabant de deliberar la comissió responsable de resultats de la Lliga de Jugues, que som jo i la meva sombra. Però bueno, com es vagi l'any passat, en principi el bàsquet mirem que puntuï bastant més, L'encert d'un resultat potser el deixaríem igual, però clavar els dos resultats de bàsquet sumarà 10 o 15 punts tranquil·lament.
1.200 punts.
No, 1.200 punts tampoc, però...
Està molt bé que sigui el Pau el que munta totes les normes aquestes del Tu Jugues, però després el podem criticar alegrement durant tota la temporada. Això ens dona molt joc.
Clar, l'equip del Tu Jugues sempre guanya ell.
Sí,
t'has fixat, oi? Sí, sempre guanya el Pau.
Dic, això ens dona molt joc.
I res, ja està. En principi, no, de moment no sumarem la petanca, perquè no ens acaba de quadrar. Esports, en principi, mantenim el que teníem. I ja està, i donarem aquesta setmaneta de fer spam, d'enviar-ho a tothom, que tothom s'apunti, que tothom es registri a la web d'onacudinenca.cat, magnífica web, nova plataforma que vam estrenar la temporada passada i que ja està, que va viento en popa, doncs per això, per començar a fer apostes.
A Pau, a mi m'agradaria fer una crida, que ja ho vam fer l'any passat i va funcionar molt bé. La quantitat de gent que es va apuntar l'any passat a la Lliga Tu Jugues va ser espectacular. I va fer una Lliga Tu Jugues molt dinàmica, molt vistosa, molt xula, on hi havia, doncs, és molt guai que hi hagi gent nova que s'apunti. Per tant, fem una crida als veteranos, als que sempre participeu. Heu de mirar el vostre entorn i una mica, escolta'm, expliqueu, difoneu
sempre
el,
hi ha algú que es pot
casar. Difoneu, sí, el missatge, sí. Difoneu el missatge, feu d'apòstols, que estarem encantats de rebre-us aquí a la Lliga Tu Jugues.
I tant que sí.
Doncs molt bé, escolta'm, l'introducció del programa feta ens hem marcat a la reunió interna, que seríem fins a un quart com a molt, avui sense resultats ni sense massa coses, hem plantat a 11, per tant, escolta'm, ho hem fet molt bé això. Deixem ja, doncs, que entrin a l'estudi els Ultra Trailers del Montblanc. Doncs falten 2 minuts perquè sigui un quart de 9 de vespre i ens hi posem en un dels temes grossos d'aquest estiu. De fet, quan ho vam veure, vam tenir clar que havia de ser el tema que cobria la temporada, i és la participació dels joves codinencs, i, bueno, joves, sí, joves codinencs, esportistes codinencs a la Ultra Trail del Montblanc, i en aquest cas, doncs, la participació, diguéssim, codinenca de facto era la del la Lluís Prat i el Jordi Sanz, i també, doncs, d'un codinenc d'adopció, el Pau Sánchez, que em sembla que és calderí, però la padrinem igualment, el deixem venir perquè té vincles amb Codines, per tant, benvingut també. Saludem-nos ja a l'estudi, Jordi Sanz, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bueno, patint les conseqüències de la festa major, però bé,
bueno, com tots. Com tots. I el Pau Sánchez. Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Benvingut a la ràdio.
Bé, moltes gràcies.
I el seu, entre ells, intercalat, tenim la Marta Vázquez. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo no puc dir gran cosa, ja m'estic quedant sense veu, però tot ho farem.
Sí.
Avui, Aleix, Àlex, jo crec que és una bona manera, perquè tenim representats les dues vessants, no? Els corredors i els acompanyants, que sempre parlem de la importància dels equips francesos en aquestes proves i val la pena parlar-ne.
Sí, tant, 100%, perquè al final és una prova molt dura, que a més, Aleix, per posar una mica en context de la duresa i de la importància justament de portar tot aquest acompanyament que fa aquesta logística, repassem una mica les dades més bàsiques d'aquesta cursa per situar els nostres oients de l'autèntica bestiesa que van fer aquests dos senyors que tenim aquí sentats.
Home, jo crec que hi ha dues dades bàsiques importantíssimes, que són 176,4 quilòmetres i 9.915 metres de desnivell. No m'he tornat boig, eh? Són les dades reals, les estic llegint. Això, bueno, el que va guanyar així una persona que anava al tran-tran va fer, doncs, 19 hores i escaig.
Déu-n'hi-do. Les dades són esfereïdores, eh, Ton?
Però és que per mi encara és més esfereïdor quan penses amb el temps que fa la gent, com per exemple el Jordi, que la va poder acabar, que va fer 41 hores. Anem per passos, perquè aviam, comencem per aquí. Perquè què us porta a fer aquesta mena d'animalada? O sigui, és a dir, perquè la gent m'ho preguntava, em parlava, em diu, què busqueu, tant el Jordi com el Pau, amb una prova com aquesta? Jordi.
Jo, principalment, passar hores a la muntanya i, en aquest cas, dos dies, però i desconnectar, sobretot. Deixar el mòbil a part i ni fotos, res. I, no sé, viure amb la gent, l'organització, no sé, és... enganxa.
Però és un repte amb tu mateix o com t'ho planteges? O és bàsicament el dir, hosti, he aconseguit poder entrar a l'Ultra Trail de Montblanc, perquè és una cosa, expliquem-ho, que no és fàcil. Has d'acreditar uns temps, i llavors hi ha un sorteig i tot plegat. Suposo que llavors també és un repte amb tu mateix, perquè és la prova més llarga que has fet mai.
Sí. Sí, evidentment és un repte personal, però aquesta va bàsicament perquè té un renom al·lucinant. I la gent que ha parlat, que l'ha fet, diu, ostres, que un cop a la vida s'ha de viure. I bueno, com cada vegada vas veient més a prop i que és possible, dius, ostres, doncs... Ara eres l'hora, tu. Per què esperar?
Pau, tu com arribes a la Ultra Trail? Què passa pel cap per arribar a dir, m'apunto?
Pues, home, no és algo que et passi pel cap de cop. Vull dir, jo fa anys vaig començar a córrer, vaig començar amb les curses de 10, d'asfalt i això, comences a trepitjar la muntanya i, bueno, hi veus la mítica prova. Al final, com deia el Jordi, o sigui... Si et comença a agradar les curses de muntanya i t'interessa una mica més la molt llarga distància, no, la ultra, pues al final Chamonix és un lloc que has de viure, almenys un cop a la vida, perquè bueno, els francesos es tiren la flor a sobre, no? Però és el summit del trail mundial, vull dir, ells han convertit en aquesta prova com Hawaii és per l'Ironman, per exemple, llavors, si a tu t'agrada aquest món, si t'hi comences a ficar, vull dir, vols anar-hi. Vale? O sigui, al final es han convertit això, bueno, en un autèntic espectacle en diverses distàncies, inclús gent que fa curses de 50 tenen la seva final de 50 quilòmetres allà, o sigui, qui corre una mica, no diria menys distància, bueno, sí, menys distància també vol ser-hi. I en el meu cas concret, aquest any tornava, pues, bueno, tot i que no ho he aconseguit, però anava amb una mica de revanja, no era el meu primer any allà, ja era el segon cop que anava i anava una mica, bueno, amb la idea de treure'm l'espina, però bueno, no ha pogut ser. Però bueno, una mica això, o sigui, al final comences i la veus i vols ser-hi. No té massa explicació. Si busquem una explicació lògica a voler fer aquesta animalada, segurament no, o sigui, no la trobaríem.
si em permets, només un detall, que el fet de que s'hagi retirat, no hagi acabat, no és allò que va començar i al cap d'un parell de quilòmetres va dir, això no ho acabo de veure clar, sinó que en aquell moment portava 129,6 quilòmetres, per tant, un desnivell ja de 7.294 metres, que gairebé podria... Bueno, la Pirenaica que comentàvem, no? L'altra dels Pirineus, que són 107 o 100...
100 pelats.
L'hauria acabat sobrat, no? Doncs acabar amb aquesta distància ja és... I és un repte solid, jo crec que molt més que important, encara que no t'hagis tret aquesta espineta.
Quan Pau, tu plegues per problemes gàstrics, no? Comentes?
Sí, de fet, bàsicament les conseqüències són les mateixes, el que passa que aquest any m'arriben una mica més tard, però sí, no sé, jo que és a la tarda, quan fem Le Grand Col de Ferret, jo ja començo a notar que l'estómac no acaba d'anar bé, i arribo a la Folí, que deu ser el 115 o una cosa així, ja m'ho he tocat. O sigui, surto bàsicament, doncs, bueno, com que ara passarem una mica en ella, surto perquè l'Alba està a Champelac, que és el 129, i al final dic, bueno, prova-ho, no pots quedar-te aquí sense fer un últim puix, sense fer un últim intent, però la veritat és que quan arribo allà, l'última pujada tenia moltes nàusees i al final amb la nit per davant i que, bueno, sí, són 130, però no.
Però en queden molts encara.
Sí, i no, bueno, el Jordi ho pot dir, jo no els he viscut, però sí, sobre el perfil són 46 quilòmetres que queden, que són durillos, són bastant durillos, perquè encara queda desnivell, encara que n'hagis fet 100.000, en queda bastant, i amb un perfil bastant matador, perquè són tres pujades amb tres baixades que si no acabes d'anar a fi és complicat, i més amb la nit. Si això hagués estat durant el dia, doncs potser canvia una mica la perspectiva, però sapien que són les 12 de la nit.
Suposo que ha de ser dur, no?, prendre aquesta decisió de dir, ostres, em retiro.
Sí, el primer any va ser molt fàcil, jo no estava disfrutant gens, llavors vaig arribar a Champelac, que també hi havia l'Alba, pobre, ho ha viscut 2 anys, i vaig decidir fins aquí, vull dir, això ho fem per hobby, jo no hi guanyo res, no m'ho passo bé. Aquest any va ser més dur, perquè sí que era com, hòstia, dos cops al mateix lloc, és que a més és exactament al mateix lloc, dius, hòstia, no pot tornar a passar, però, bueno, al final tornes a valorar una mica el mateix, vull dir, no ens dediquem a això, estem allà per disfrutar, jo sabia que sortir a la nit no era sortir a disfrutar.
Ton, el Pau ja ens apuntava que deia, doncs, en aquest punt hi havia l'Alba, la importància, no?, d'aquests supporters que durant la cursa t'acompanyen, no?
Sí, sí, i ells fan 170 quilòmetres, però l'Alba i la Marta no sé quants n'han fet, anant per amunt i avall amb busos, jo seguia les aventures de la Marta i de l'Alba per les xarxes també. La Marta és el primer cop que hi anaves? Marta,
sí.
El
primer cop.
I l'Alba és el segon, però entenc que és una autèntica bogeria. M'explicava la Marta que hi ha uns serveis de busos que us van portant amunt i avall. Com funciona la logística de tot això? Perquè, clar, no és un recorregut que sigui molt fàcil de... Evidentment, estàs al mig dels Alps i la cosa no és tan fàcil de moure-us. Com funciona això, Marta?
Bueno, a l'organització posa uns autobusos que et porten alguns avituallaments. Llavors, bueno, tu compraves el tiquet i anaves, però vam fer un Excel, bueno, que me la va passar l'Alba. Un Excel molt currat, perquè si no, clar, o sigui, has de mirar a quina hora, més o menys, arribaven els avituallaments per saber quin bus agafar, perquè hi havia molts autobusos, llavors hi havia, no sé, un que durava 35 minuts, l'altre que era d'una hora i mitja, però passava cada 15 minuts, l'altre passava cada 30 minuts, l'altre cada 20, llavors havies d'anar calculant. I tot i això vam fer molts càlculs, però el primer va ser horrorós perquè eren 35 minuts, en teoria, fins al primer, que era el quilòmetre 30, crec, i vam estar 2 hores perquè hi havia molta caravana, o sigui, i anàvem corrents d'un autobús a l'altre, vull dir, quasi no els pillem, vam estar 5 minuts, 10, els primers avituallaments, arribàvem que al cap de 5 minuts o 10 arribaven ells, llavors anàvem com superestressades, però bueno, però molt bé.
Alba, perquè la feina que feu en els avituallaments, perquè evidentment aquí no els hi ha de portar menjar, no els hi ha de portar aigua, perquè tot això ja va subministrat, diguéssim, què feu quan esteu allà?
Bueno, al principi sí que menjar no els hi portem, però els hi portem barretes i gels de recanvi, per si se'ls han acabat, ells han de portar sempre 800 calories, així que si n'han acabat els hi hem de portar, els hi portes roba de recanvi per si s'han de canviar, per si plou, per si les sabates els hi fan mal, vol dir l'esquena, portàvem pes. Portem medicació, bueno, algun ibuprofeno per si es fan mal, algú que dius, a l'hivern havien de portar roba de nit. Clar, no la voldran. Ells havien de portar el que és obligatori a la seva esquena, però i si de cas fa més fred? Portaves els per si a cas tot ple. I tu quan arribes, doncs els ajudes a treure's la roba, perquè amb usuats que van, les tèrmiques costen de treure, els hi aguantes les motxilles mentre van a buscar el menjar. Els francesos ho tenen molt ben organitzat, tenen unes carpes gegants a un lloc on entren els corredors. Nosaltres anàvem amb uns tiquets, no pot entrar tothom als avituallaments, ens donen un tiquet, tu passes quan falten 10 minuts perquè hagin d'arribar, tu els esperes en un banc, els hi guardes el lloc perquè quan arribin s'asseguin, toallites per netejar-se el cos, canvi de mitjons, canvi de roba, i vas... Com si fossin nens petits, els vas ajudant i després els dius, a córrer, nois, us esperem a la pròxima.
És interessant i és un punt de vista curiós perquè la preparació és molt important, ho deia l'Alba, no? S'ha de portar tot ben mesurat. Aquest Excel famós, jo recordo la Marta el dia abans de marxar cap a Xamorica que ho comentava, no? Un Excel quasi que, clar, t'has de conèixer molt bé, perquè em deia, no, és que el Jordi mai que passarà a tal hora per aquí i a tal hora per allà, coneixent la muntanya, coneixent-se amb ell mateix, i jo suposo, Marta, que no es va equivocar de gaire dels temps, no?
No, no, al principi no. Anaven amb una hora, o sigui, anaven més ràpid, una hora i alguna més ràpid, i després es va ajustar i després sí que van perdre una mica, però anaven molt bé.
Jo tinc una pregunta per fer-vos als dos, al Pau i al Jordi. Com es prepara una prova d'aquest tipus? Jo entenc que evidentment, no et pots passar... perquè normalment diuen que per la marató entrenes el 70-75% de la distància i llavors ja el dia de la carrera acabes d'arribar. Entenc que aquí no pots preparar, no pots fer tirades de 130-140 quilòmetres cada de tant en tant. O com es prepara una prova d'aquest tipus?
Jo, per exemple, el que faig és tirades de 50, 60, 70... Sí que aquesta vegada he fet una de 80, però més ja no, perquè la logística has de portar molta alimentació a sobre i és que costa molt. O passes per algun lloc que puguis comprar alguna cosa, o no sé. Però jo faig entrenos d'alta muntanya amb molt desnivell. Aquesta vegada sí que vaig entrenar menys, però amb entrenos més durs. Però clar, has de perdre hores. És trencar-t'hi el cap allà, trencar hores, estar hores i mira...
Clar, perquè a més parles d'alta muntanya. Entenc que solanes no et serveix en aquest sentit. Has de pujar al Pirineu.
Sí, perquè pel factor alçada i perquè és on trobes més desnivells, clar. A part, el tema important és la temperatura. A l'estiu no pots sortir a córrer per aquí als voltants perquè és un forn. Bàsicament per això. I a part de la muntanya també trobes molta aigua per tot arreu. Aquí les fonts s'assequen... És més complicat. I si vols passar per pobles, ja és que ja no és tan muntanyer i és més urbà, potser, més pistero. És diferent.
I només el Pau, alguna diferència amb la preparació del que comenta el Jordi? O...
No, va, al final és molt difícil trobar un patró, perquè això és molt personal i, a més, en tot això, buscar les hores... Però, bueno, bàsicament, jo crec que en una cursa d'aquestes la clau és acumular quilòmetres i desnivell. Jo tampoc sóc partidari de fer tirades molt llargues perquè el risc de lesionar-te també és molt gran. Llavors això, doncs, bueno, intentar buscar terrenys de més altura que assimilin una mica, doncs, el lloc on aniràs a córrer, però bueno, l'ideal al final és acumular durant la setmana, intentar el cap de setmana fer una tirada més llarga i ja està, però vull dir, no aniríem, o sigui, vaja, segur que hi ha algú que es dedica a fer alguna tirada 130-140, però jo no ho he fet mai, tampoc ho recomanaria perquè al final el risc de, jo crec que el que t'aporta i el risc que tens a lesionar-te fent això és molt elevat. I, bueno, i a part de la logística, no? Sinó que li demanin a l'Alba que aquest estiu també ens hem patejat al Montseny, ella fent parada al Montseny, a Sant Marçal per donar-me aigua, perquè, clar, vull dir, al final també t'estires hores i a sobre, si t'entrenes pel teu compte, tu no tens avituallaments, vull dir, ho has de portar tot, llavors, bueno, és difícil.
Perquè quan feu aquest tipus de proves, suposo que el tema de l'alimentació és superimportant, no? El fet de menjar bé, d'hidratar-te quan toca, que no t'agafi cap pàjara, no? Allò que es parla del ciclisme, pues, suposo que deu ser bàsic, no, aquí?
És clau, de fet, segurament els motius i els errors que vaig cometre principalment deuen venir per aquí. O sigui, pàjares igual és més complicat, perquè tampoc vas a un ritme en què tu consumeixis, com pot ser córrer una marató o anar amb bici, que igual el consum calòric és molt més alt, però sí que és això, al final, si et dediques una mica, que és el que crec que em va passar, doncs anar barrejant, ara menjo això, ara menjo allò, sense d'un patró molt establert, doncs, bueno, després ho acabes pagant. Al final és l'esforç de tanta estona i no reposar, no menjar bé, doncs...
Perquè no us pareu en cap moment.
Sí, sí, home, els avituallaments, sí.
Els avituallaments, quanta estona, vull dir, perquè la gent s'ho imagini, jo que no n'he fet mai cap, a mi, Jordi, m'has de posar-ho fàcil, això. Si vas a l'avituallament, arribo i m'haig d'imaginar que us tireu mitja hora... parats o hosti, menjo alguna cosa i tiro, o em tiro dues hores i com funciona això?
No, aviam, sempre mires d'estar al mínim possible, però ostres, que jo sóc del típic que m'encallo allà, poso menjar fins que dius, va, anem, perquè al final perds molt temps els avituallaments, sembla clar. Que no, però Però bé, depèn. N'hi han de claus, clar. En aquest cas hi havia els avituallaments de menjar calent, que aquests potser ja et distraus més, o per exemple en el 82, allà vam estar molta estona perquè era la meitat, ens havíem de refer, havíem de dormir una miqueta. Bueno, en aquest, per exemple, vam estar una hora i mitja.
Una hora i mitja.
Vam...
Sí, aquí igual se'n van...
Massa.
Se'n va una mica massa.
Però... A mi se'm va refredar tot, les cames, clar, no, després justament, hòstia, arranca...
Ho pensava justament per això, perquè quan port... A veure, que evidentment has de descansar, suposo, no? Però que quan vas portant un ritme i tens la musculatura calenta i tot això, no? Suposo que quan t'atures, tornar a arrencar, doncs has de tornar a començar un altre cop.
Sí, però per exemple hi ha avituallaments que només hi ha líquid.
Ja. Yeah.
I per exemple, el primer, que era el quilòmetre 7, ja ens el vam soltar, aquest, perquè aquest...
Ja. Yeah.
Jo crec que és una mica... És inversament proporcional, no? A mesura que avança la cursa, el ritme va decaient i el temps que ja passes als avituallaments es va incrementant, com cada cop et costa una mica més sortir, no? Però...
I a nivell de temperatura, que és l'altra curiositat que tenia, molts canvis de temperatura o la temperatura és regular? Que feia fred, calor? Expliqueu-me.
Ostres, sí. Durant el dia feia molta calor.
Per això ho dic.
Inclús van activar un kit de calorada els dies abans, perquè, bueno, per temperatures altres durant el dia. Però a la nit feia fred.
Clar, per això ho dic, no? Perquè amb aquestes alçades suposo que hi hauria uns contrastos de temperatura, sí, ben parits.
Passaves per un coll més o menys a 2.500 metres i, ostres, t'havies d'abrigar, sí.
Déu-n'hi-do, Ton, quines coses.
Déu-n'hi-do. Una de les coses que comentava el Jordi, que ja hem passat molt per sobre, però jo crec que és una dels temes importants, és el dormir, perquè al final... Jo sé que al Jordi no li agrada dormir a les curses, o m'ha arribat, un ocellet m'ha dit que no li agrada dormir, i si no m'equivoco, aquesta vegada el van forçar a dormir perquè no volia dormir. Clar, estem parlant de 40 i pico d'hores. Nosaltres en un dia normal, ara per festa amb això mateix, que fem dies llargs normalment i que dormim poc, però acabes dormint 5 o 6 hores i només has sortit de festa. O has fet coses al poble. Vull dir, no has estat corrent com un animal durant no sé quantes hores. Clar, estem parlant d'un recorregut de 40 hores en el cas del Jordi. El Pau va arribar a les 30 i pico. No sé quanta estona va dormir durant aquesta estona.
Bueno, els dos vam fer les mateixes dormides, no? Vam fer dues dormides de 20 minuts. I...
Sí. Això són dormides? Això compta?
Vaig dormir més... A la Vall d'Aran vaig fer una dormida de 20 minuts... I, ostres, dos va anar millor, dos.
On vas a parar? Clar,
allà vaig fer una només i vaig portar pitjor, d'ànims, d'emprenyades. Perquè...
I us preneu cafeïna o algun tipus d'estimulant per no dormir-vos o què? Perquè, clar, al final, tantes hores, al final, si esteu nerviós, suposo que arriba un moment que deu...
Sí, cafè. Inclús, abans que dèiem de bueno, les assistències que portàvem de luxe, el cafè era molt igualit el que donaven. Li vaig dir, Marta, prepara'm cafè que no val per res aquest. Però sí, jo, a mi m'agrada molt el cafè. I t'ajuda molt, clar. I també els gels, a vegades... Jo també prenc gels, a vegades, de cafeïna.
De cafeïna.
Però ja està. Ja, fora d'això ja està. I el Pau no ho sé.
No, bo, la primera nit, que és la que jo vaig passar, vaig tirar de tes, bàsicament, per intentar evitar el cafè, que igual em sentava una mica pitjor, però bueno, si algú necessites
per estar una mica despert, no?
Sí, perquè, hòstia, en aquesta no, perquè no vaig arribar-hi, però en alguna altra que m'ha pillat la nit i et pillen que t'adorms mentre es passa malament.
I les acompanyants?
Les acompanyants, jo primera nit vaig dormir 3 hores i mitja perquè la Marta va decidir enviar-me WhatsApp, és que van per aquí, Alba, corre, aixeca't, lleva't. I la segona...
Vam veure que el Pau Capell havia palmat, també.
Ah, sí, ens vam celebrar-ho, així vam dir, vale, ja podem. I la segona nit vam dormir, doncs quan vam arribar nosaltres eren les 4 del matí a la furgoneta, 3 horetes més. I cap avall.
A les acompanyants en aquest cas, no? Perquè tenim un rol important, encara que la gent digui, acompanyar-les, no sé què, no sé quantos. Suposo que ja els coneixeu prou, perquè això que no sé si desvetllo un secret o no, però el tema que la Marta obligava a dormir el Jordi de tant en tant perquè ja estava creuadíssim, suposo que això és important, perquè ells estan en ple esforç i no són conscients de com estan, potser moltes vegades, no? I hi ha un risc, al final estan passant, com deia el Jordi, colls de 2.400 metres, que hi ha risc. Suposo que és important també que els hi sapigueu marcar una mica la pausa i de dir, vale, doncs fins aquí.
Sí, perquè,
és que va ser al matí, la primera, i ja el vam veure, que, o sigui, hi ha els ulls vermells, la parla també no anava gaire bé i vam dir, oh, o sigui, prou, o sigui, tira cap allà i dormi minuts. I el vaig anar a despertar que estava allà, que dic, bueno, és que no el desperto aquí, saps? Però diuen que has de fer parades de 20 minuts perquè si no el cervell ja passa a la fase REM, no? Així, i és més complicat després. Llavors, jo anava cap allà, li deia a la noia, perquè ja normalment hi ha una cortina i tenen els llits com al darrere, llavors et deixaven passar per despertar-lo i ja està.
I la convivència, tant uns com els altres, amb els corredors, Jordi i Pau, com és? Em vull imaginar que és una cosa de bon rotllo, vull dir que tots plegats esteu allà patint pel mateix objectiu, que és que acabar sobretot amb la gent que, amb els temps que us movíeu vosaltres, em puc imaginar que és una cosa, entre cometes, agradable.
Sí, al final nosaltres, a veure, anem a disfrutar i això, i la gent que et trobes, fins i tot vam conèixer un altre català que amb el que vam compartir...
Bernat de Sallent.
Exacte, vam compartir bastanta part, vull dir que al final no el coneixes de res, no, tampoc no hi ha res que et lligui haver-lo d'esperar o no, bueno, de fet ni entre nosaltres, però bueno, acabes fent pinya perquè, ostres, vull dir, què més et dona? Fer mitja hora més, mitja hora menys, vull dir, no... I no, entre els corredors és molt maco, fins i tot conèixer gent de fora, vull dir, la veritat que en el nivell que nosaltres ens movem, que no guanyarem res, això, però això, aquesta esportivitat jo crec que igual no es troba en altres esports, això sí que és veritat.
El francès aquest que va guanyar potser sí que devia anar fotent algun cop de cols així al passar, no? O què?
Aquest igual sí.
Sí, clar, aquesta cursa, per exemple, hi ha tantes nacionalitats, aquesta es va també bé, que vegem de molt lluny, i el factor idioma, bueno, costa una mica.
Clar, no et vas trobant gent de...
Però jo francès, res.
Clar, perquè aquí ve gent de tot arreu.
Sí, és que... Molt, bueno, si ho busqueu, hi ha nacionalitats a dojo, eh?
Jo crec que aquest any hi havia molta gent asiàtica. Molt de Hong Kong, xinos, japonesos...
Sí.
I sud-americans ho porten tot, però bé, van amb fogonets els avituallaments... És inhumà la gent que hi ha de cada país.
Gent d'Austràlia. És que és impressionant el que mou, eh? Mou,
sí.
I els dic...
I a nivell d'avituallaments, perquè clar, aquí sí que em puc imaginar que els espais són més reduïts, has de buscar allò que deia la Marta, no? Buscar un bon banc perquè puguin seure tot plegat. Aquí hi ha més batalla o també hi ha bon rotllo?
Bueno.
Costa.
És que, clar, també hi ha gent que té poc respecte. O que ocupa...
Gent
que es posava a dormir en un banc, allà a les taules on havies de fer el teu avituallament, no? Dius, ves a un altre lloc a dormir, no ho sé, clar. No ocupis aquí. O gent que s'emporta a mitja casa allà i comença a muntar la paradeta allà com si, no ho sé...
Porten tot el menjar.
Un poc respecte que dius, ostres...
Gent fent ous ferrats per allà, també. I dius, però jo
no vull dir això. Conviden, almenys? Conviden o no conviden?
No.
Anem als moments claus, perquè ens està passant podríem estar aquí xerrant i explicant anècdotes a punta pala. En aquest cas, el Pau va haver de plegar, però el Jordi va arribar al final. Jordi, jo us vaig intentar seguir per la web. Reconec que la gent de l'última vegada tenen un directe bastant ben parit. En el moment que vosaltres arribàveu, crec que no us van ensenyar quan arribàveu, oi? O, si no m'equivoco. Però el que vull pensar en la sensació dels últims, jo què sé, 4, 5, 6 quilòmetres, em puc imaginar que la baixada fins a Chamonix ja és una baixada final, que no et fan l'última pujada abans d'arribar a Chamonix, per tant, és un tros que tu ja veus clar que acabarà si no passa res molt greu. Com es viu? Què sents?
Home, se't passen moltes coses pel cap i sí que, per exemple, l'última baixada, que era de la Fregera a Chamonix, va ser bastant emocionant. Sí que també tenia un mal de peus impressionant, però bueno, ja, ostres, comences a pensar en l'arribada. Perquè l'arribada, a mi personalment, amb la gent ja distreu més. Ja arribes més eufòric i la gent et va saludant i no sé què, i ja et distreus més, però els moments abans d'arribar, ostres, molt emotius.
La part més íntima, no? La part que estàs més tu amb tu mateix valorant el que has fet.
Uf, i et passen moltes coses pel cap.
No hem d'oblidar que entre el primer i el Jordi, que no va ser pas dels últims, hi ha 20 hores de gent arribant a Chamonix. Vull dir, la logística que això suposa per aquesta gent és una bestialitat. I l'altre punt important, i aquí sí que el Pau i el Jordi, els dos ens poden explicar com és l'endemà. Perquè la ressaca ha de ser increïble. La ressaca, no, ja, física, emocional, ha de ser una bestiesa, Jordi, Pau.
Bueno, l'endemà és... física jo crec que no és ben bé l'endemà, eh? Com a mínim en el meu cas, l'endemà encara estàs una mica... no sé si en calent o què, però bueno, més o menys ho suportes. Jo crec que el pitjor dia que jo vaig viure segurament era el dilluns ja a casa, o sigui, físicament segur va ser el pitjor dia de tots, o sigui que no era ben bé l'endemà, però i en el meu cas emocional, doncs bueno, al final penses lo típic, no? Podries haver tirat una mica més, però bueno, al final és una mica forma part del joc, no? Diguéssim, aquest, vull dir que al final, doncs, bueno, res.
Al final la tercera va la vençuda, no? Allò que diuen, no? Vol dir que, per tant, objectiu...
Jo crec que anava, i això sí que al final mai puc dir no hi tornaré, però anava amb la idea molt clara de que era, o sigui, era el meu last dance a Chamonix, sí? Per tot el que comporta, no? Perquè al final no és apuntar-te a Chamonix i anar allà, o sigui, jo no tinc possibilitat d'anar l'any que ve a Chamonix.
Ja. Yeah.
Necessito tots els punts i no ens enganyem, és un lloc molt maco, però han creat un negoci d'això, i ara cada cop és més difícil, vull dir, ells han obert l'Alba, deia, hi havia molts asiàtics, bueno, perquè han obert el mercat a Àsia i els interessa, vull dir, cada cop serà més complicat anar allà, llavors no sé si tornaré, però no estan els meus plans pròxims.
Jordi, i el teu dia després com va ser?
Bé, aviam, mal de cames, evidentment, sí, és que... Però vaig recuperar bastant bé. Però l'altre vessant va ser... Les felicitacions que rebia, és que no em desenganxava del mòbil per agraint... El seguiment que ens van fer... S'ha de mencionar això, eh? El seguiment que ens van fer al Cantalet, a molta gent de Sant Feliu, que van a veure l'arribada. I clar, veus... Vas veient tot l'enrenou que dius, ostres, i impressiona bastant que tot el poble s'involucri. Bueno, l'entrega que ens han mostrat ha sigut espectacular.
Que xulo. I que el Pau deia que per ell era un last dance aquesta vegada. Tu tens intenció de tornar-hi o és allò d'anar-hi un cop, ho has fet i llavors ja ho veurem?
De moment no. Per això que diu ell, perquè és un sacrifici important. No, si torno la PTL aquella de 300, no?
Però no. Sí, ha...
sí, encara que no ho sembli, hi ha gent molt més sonada que nosaltres, eh?
Sí, sí, vale. No.
Aquests estan 5 dies només, o sigui, 6.
Bueno,
ja marxen dilluns.
20 minutets.
Déu-n'hi-do.
Alguna
cosa per ells, Aleix, Àlex, o...
El problema és que ens allargaríem
un parell d'hores més i ho haurem de deixar aquí, havent gaudit el que hem gaudit del que ens han explicat.
No, realment l'experiència només d'escoltar-ho pues, és des de la distància, òbviament, no? però enveja sana, sobretot pel tema aquest de les sensacions, del repte, de fer una... Fins i tot encara que ho deixis a la meitat, o no a la meitat, sinó encara més de la meitat, no? Però és igual, el sacrifici de, hòstia, he fotut 130 quilòmetres, o en el teu cas que he arribat a fer el 170, no? Al final és un repte personal molt important per un mateix, no? I jo és aquesta enveja que tinc, de ser capaç de tenir aquesta capacitat mental, física, perquè al final hi ha una part mental molt important, perquè al final no et fots a caminar 20 hores i vull dir, segur que tens moments de dir, hòstia, les cames m'aguanten, però mentalment penses que estic fent aquí, no? Vull dir, segur que... Jo ho valoro molt, això.
El cap et saboteja durant molts trams de la carrera, vull dir, és...
Per tant, vull dir... Pues, en
oh, i la vivència, és... aviam, jo suposo que la gent l'acabi o no, viure allà, o sigui, estar allà i ostres, és, val la pena.
Doncs val la pena, jo crec que podem acabar amb aquesta frase del Jordi, val
la pena. El titular, oi? Val la pena.
Val la pena, vull dir, jo no m'hi veig capaç, no m'hi veig en cor, però val la pena, si ells ho diuen, jo m'ho crec. Jordi, Pau, gràcies per acompanyar.
Ah, també, aviam, hi ha gent que li agrada fer mitges, maratons, a fondo. Bueno, va a gustos, també. No té per què tothom ha d'anar a fer això, perquè potser no disfruta.
Els paisatges ja entenc que són més guapos els dels Alps que els de, no sé, de Badia del Vallès. L'Àlex, quan preparava la...
No faré cap comentari al respecte.
Pau, Jordi, gràcies. Alba, Marta, gràcies per acompanyar-nos. També recomanar que si podeu recuperar els instants que capturava la Marta amb la càmera, hi ha unes instantànies de la prova espectaculars que jo crec que val la pena també per poder viure com s'ha viscut des de dintre. Cuideu-vos molt i escolteu, ens tindreu seguint-vos per les pròximes aventures. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies.
Segueix-nos a facebook.com/tujugues i a twitter.com/tujugues.
Deia que deixem que el Pau, el Jordi, la Marta i l'Alba retirin. L'Àlex els hi farà la foto de rigor aquí a l'estudi d'Ona Codinenca. I vaja, sensacions espectaculars les que ens deixa aquesta entrevista. Refem 30 segons de música i ens posem a fer un repàs dels esports de Festa Major. I ho rematarem amb un campionat de futbol adaptat. Per tant, ens queden 15 minuts per acabar el programa, però tenim xitxa per estona. Va. Passa un minut de 3/4 de 9 de la vespre, sensacions, aquestes coses, vaja, a mi ja sé que m'encanta portar aquests temes aquí a l'Altujugues perquè em fa molta enveja, sobretot a nivell de ser capaços de mentalment aguantar, ja físicament també, però mentalment ser capaços d'aguantar una aventura així, vaja, és espectacular. Aleix, Festa Major, Pau, posa'm la Marina està morena, va, que així ambientem una mica la
Marina està morena.
Que l'Àlex de Boig, com que no ha sonat...
No em poseu, no em poseu música de la Camarada de Mis, i clar, jo em reivindico sempre.
Ara.
Amb la Marina de fondo, Aleix, posa'ns una mica el dia de com ha anat l'esport, perquè hi ha hagut una pila d'esport aquesta Festa Major.
Sí, no sé ni per on començar, però vaja, venim de curses de llarga, parlaves de mentalment aguantar una llarga, els que mentalment no som capaços ni d'aguantar la curta de Festa Major, ja ens fa molta enveja també com va anar aquesta cursa. Farem un podi, diguéssim, masculí i femení, i aquest podi el va liderar el masculí, l'Arnau Martínez Mur, amb 32 minuts 14. 8 quilòmetres, no està gens malament el temps que es va marcar, eh?
Vaja, amb el desnivell que acumula la cursa de Festa Major, que sí, és una cursa...
No
que
és una pista d'atletisme, no. En segon lloc, el Martí Ullà Calbó, i el tercer lloc, l'Oriol Ciuran Roca. I de la femenina, la primera va ser la Mariona Ávila de Tintoré, amb 35-21. Per tant, només 3 minuts del que va guanyar l'absoluta. Superbon temps. En segon lloc, la Vanessa Sancho Torrents. I en tercer, la Maria Fernández.
Molt bé. Escolta, la Gemma va poder parlar amb ells al final de la prova, oi?
Sí, i tenim les declaracions que va recollir.
Bueno, doncs ara hem acabat la cursa de Festa Major, una cursa d'orilla ha estat, molta calor, molta gent i, bueno, com sempre, molt desnivell aquí a Sant Feliu, o sigui, això si no seria Sant Feliu. I, bueno, la cursa hem començat bastant fortets i llavors després allà, bueno, pues, anar aguantant, anàvem veient a 2-3 persones per davant i a veure si les pillava i he pogut anar pillant alguns i després, pues, anar aguantant fins a dalt de tot. I un cop ja arribava al tennis i era una mica pensava, ja queda tot baixada, apretem i fins l'esprint final. I llavors en el caminet de terra anar pujant amunt, fins que hem sortit ja l'últim 2 quilòmetres, que allà he dit, vinga, fondo, tenia un noi davant i he dit, ara és el moment per avançar-lo i arribar aquí i redallar una posició. I llavors aquí a l'esprint final així ha sigut, i molt xulo, sí, sí.
Bravo. Doncs mira, jo sóc Arnau Martínez i bueno, ha estat una carrera que ja fem cada any i ha sigut molt divertida. Hem anat amb el Martí fins a la Renault, pràcticament, que és el quilòmetre 3, i allà doncs, bueno, he pogut marxar sol aquest any i bueno, m'he vist bé, de que havia esmorzat millor que ell, No ho sé, i res, m'ho he passat molt bé, la baixada he pogut disfrutar i anar sol. Aquest any que no ha pogut venir el Pol Puello, que sempre guanya, així que bueno, espero que vingui l'any que ve i posi les coses més difícils. I res, molt divertit, i us animo a tots a fer-la, que és una carrera molt maca i molt dura.
Anem per feina, que se'ns tira el temps a sobre. Els tennis. El tennis no van poder fer adults, van fer només el júnior, que el va guanyar el Jean Karim. Tennis taula sí que van fer les dues edats, diguéssim. El sènior la va guanyar Arturo Álvarez en una final contra Jordi Roca, i el júnior l'Octavi Dax contra Met Codina a la final. En el cas del billar, va guanyar l'homenatge que es va fer a Josep Maria Macià com a primer president. El Sant Feliu de Codines va guanyar el triangular, segon el Lliçà d'Amunt i tercer el Llinàs. En la petanca van fer una melee, un torneig social amb gran participació, i a més va haver-hi premis allò a dojo per tothom. El trial també van fer una prova així una mica social per joves, per 18 nanos que hi van participar, molt bon ambient, i no hi va haver-hi en aquest cas entrega de trofeus. I a part d'això, només una menció que em va fer l'alcalde, i és: carai, com es cuiden, quins bons vermuts que hi ha sempre després de les proves esportives.
Com ha de ser, doncs, l'activitat esportiva, que una de les coses a destacar també, a part dels vermuts, és l'ambientasso que hi havia a la plaça després de la cursa de Festa Major d'aquest any, per tant, ambient de gala. Àlex, per rematar el programa, ens queden 10 minuts. Tenim un tema futbolero, però és un futbol especial.
Sí, bueno, aprofito per fer pinzellada. Va haver-hi el partit de Festa Major amb resultat de 3-3 del Sant Feliu de Futbol, partit contra el Santa Eulàlia de Ronçana, últim partit de pretemporada. I a partir de la setmana que ve, que comença la Lliga, doncs ja entrarem més a fons a parlar del tema de futbol. Però avui volíem tractar un altre tema, que era el del futbol inclusiu, que és una nova iniciativa que ha sorgit aquest any al Club de Futbol Sant Feliu de Codines i que té molt bona pinta. I té molt bona pinta tant que aquest proper cap de setmana, el dia 21, es celebrarà el primer torneig de futbol inclusiu a Sant Feliu de Codines. Vindran diferents equips a participar, i és una manera, doncs, de, el que dèiem, no? d'acostar una mica, doncs, a aquestes persones que tenen, doncs, en aquest sentit, algunes disfuncions i normalitzar, no? Que al final l'esport normalitza, i el que fa és que tot sigui, doncs, més senzill, més fàcil, i a través d'un torneig de futbol, pues és una gran iniciativa, no? I per fer-ho avui, Ton, tenim ja en línia una de les persones del Club de Futbol Sant Feliu que se n'estan cuidant, doncs, d'aquesta iniciativa, i és l'Olga Fuentes. Olga, bona nit, què tal?
Hola, què tal?
Com estàs?
Bona nit a tots, molt bé.
Torneig de futbol inclusiu, el proper dissabte, no?
Sí, a les 10 del matí.
I durarà tot el matí, entenc?
Sí, fins al migdia.
Fins al migdia. Futbol inclusiu. Parlem primer del torneig i llavors parlarem del futbol inclusiu. Per rematar el tema del torneig, les dades més bàsiques, hem dit que és el dissabte, en el camp de futbol, sí, òbviament, a partir de les 10 i fins a les 2, i venen diferents equips, oi, Olga?
Sí, con nosotros somos 6 equipos.
Vale. Quins equips venen?
Mira, viene el Vigas,
sí,
viene el Terlenca, que és el Prat de Llobregat, que trae 2 equipos,
sí,
viene el Moncada, viene la Noia i nosaltres.
Per tant, hi haurà diversitat sí, i bon ambient amb tots aquests equips. I per tant, convidem a tothom que no hagi vist res de futbol inclusiu a que vingui a participar.
A que vengan a vivirlo, y que será una experiencia... Van a aprender mucho. Se aprende un montón.
Com sorgeix, Olga, la idea aquesta de fer un equip de futbol inclusiu a Sant Feliu de Codines?
Pues porque me voy un día con Ángel a ver un torneo inclusivo a Mollet.
Ajá.
Y bueno, lo que se vive allí son jugadores sin tensión, son jugadores felices, son jugadores contentos, y ya salgo, nada más salir, y le digo a Ángel: tengo que hacer un equipo.
Y empiezas a buscar, jugadores.
Sí, empiezo a hacer 2 o 3 llamadas,
¿sí?,
a que me informen, pero entonces me viene un parón personal. Me viene un parón que me toca a mí jugar mi partido personal contra el cáncer.
Ajá.
Y tengo que parar todo, mi reloj se para.
Ajá.
Y entonces lo convierto como en un reto, vale, un reto más de los míos.
Caray, Carai. I per tant dius, ei, aquí, a part del meu objectiu personal, en tinc un altre objectiu i escolta'm, i això hem de tirar-ho endavant.
Sí, y entonces en septiembre, justo el año pasado, me estaba esperando en el campo un chico que había venido a vivir a San Feliu, tenía una discapacidad física y me dice que quería jugar en el San Feliu. Y ya dije, sí o sí.
Sí o sí.
Hablo con Ángel, Ángel me dice que adelante, que él me apoya, que él me ayuda. Hablo con Miquel, regidor de deportes, y me dice que Walter también era una idea que también le rondaba y que le hubiera gustado siempre hacerlo. Entonces quedamos con Walter, con Ángel, con Miquel, y lo tiramos para adelante. Walter hace de entrenador, es el entrenador. Somos ahora 7 jugadores y...
Set jugadors, vol dir que a partir d'aquest jugador, d'aquest primer jugador que et trobes un dia al camp i que diu ei, que jo vull jugar al Sant Feliu, que tal, a partir d'aquí ja se sumen altres jugadors també?
Vamos haciendo llamadas, tenemos 2 de Caldas, porque aquí no hay límite de edad, y tenemos 4 chicos y 3 chicas, desde 9 años hasta 30 años tenemos.
I són,
no hay límite de edad, ¿eh?
Són jugadors que tenen alguna diversitat funcional i que,
sí,
per tant, doncs...
Sí, puede ser intelectual o física, no importa.
Molt bé, molt bé, molt bé. I a través de l'esport, i en aquest cas a través del futbol, pues, sí, és una manera que al final estan encantats, el que deies tu, no? que dona gust veure partits d'aquest estil per lo alegres, per lo que disfruten i per...
Sí, sin límites, ¿no? Es una modalidad de juego que en el campo pues son iguales, tiene que ser iguales que los otros jugadores. Si les tienes que ver la cara, Alex, y los ves que pisan el campo y... Son felices.
Déu-n'hi-do.
Son jugadores felices.
Déu-n'hi-do, 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 déu-n'hi-do. Pues que
chulo. Y el objetivo es que tienen que tener las mismas oportunidades y condiciones, pues, que todos.
Claro que sí.
Ese es el objetivo mío, el objetivo del club, el objetivo de Walter, de Ángel, los que estamos detrás.
Pues celebrem moltíssim, Olga, aquesta iniciativa, de veritat, perquè al final aquestes iniciatives doncs, ens fan gran com a club, com a poble, i per tant és una iniciativa que no podem res més que aplaudir, que desitjar que us vagi molt bé, recordar a tothom que serà el proper dia 21, el dissabte, que podeu passar una estoneta durant el matí, a partir de les 10 i fins allà a les 2, veureu totes les rondes, els partits, amb tots aquests equips que vindran, i per tant no us ho deixeu perdre. Olga, moltíssimes gràcies, moltíssima sort per aquest torneig, i repeteixo, reiterar des del Tujugues pues, les felicitacions per aquesta iniciativa.
Gràcies. Gràcies a tots.
Doncs, iniciativa interessantíssima, Àlex, que, vaja, d'aquestes que et fan posar la pell de gallina. Avui portem un programa molt profund, amb molt, molt, molt xulo, a part de la Marina, molt guai. Penso que és una cosa d'aquestes que val molt la pena destacar, i que Sant Feliu, per exemple, s'està convertint en un referent amb això, perquè entre el futbol inclusiu o futbol a peu, també, que aviat també hi haurà un torneig, això és meravellós que puguem, o sigui, a part dels esports habituals, poder tenir aquest rang d'implicació és bestial.
Totalment d'acord.
Doncs va, que ens queden 2 minuts i mig per acabar el programa. Avui encara no farem agenda perquè no tenim... Bueno, de fet, ja el primer partit és la setmana que ve, Àlex, del primer equip de futbol.
Futbol al Senyor A, comença la Lliga Tercera Catalana, grup 5, partit al camp del Lliçà a partir de les 5:30 el dissabte, i el Senyor B, en principi, si no vaig errat, juga al Collsuspina, al camp del Collsuspina, tot i que encara no hi havia horari definit. No sé, a la web de la federació no apareixia l'horari, però també aparentment comença la Lliga. Per tant, comença ja una mica la normalitat de les lligues, allò que dèiem al principi, no? El que ens agrada tant, no? Poder repassar cada setmana aquell grapat d'esports i de coses que van passant, aquella Lliga tu jugues amb no sé quants milions de resultats per omplir. Per tant, comença lo normal ja.
Només un matís, el Villar ja ha començat la Lliga.
Imagina. Sí.
Pels amants del Villar, que em consta que n'hi ha molts a la Lliga i tu jugues, ja ha començat la Lliga aquest cap de setmana, primera derrota del Sant Feliu amb polèmica.
Ostres!
I també comencen les noies de l'hoquei, que tenen partit dissabte a les 8 del vespre per, gràcies a Déu, diguem-ne, el femení A juga al grup A aquest any. Hem solucionat el tema dels grups de hoquei. Endavant! I el femení B, que juga... el femení A juga a les 8 del dissabte contra la Garriga, i el B juga diumenge a 3:15 de 8, del vespre, contra el Martinenc. És lliga, partits fora de casa.
És lliga, ja, això?
És lliga, sí. Competició segona catalana, grup B.
Molt bé. Encara no és lliga, tu jugues, però...
No.